Ja ho heu sentit, són 10:45. Nosaltres ho deixem aquí. Tornarem dilluns amb una altra edició del No sé. Ara us deixem amb el Tobiràs. Que vagi bé, bon cap de setmana.
Amb Dani Aguilar.
Dos quarts d'onze, bona nit, benvingudes, benvinguts al Tu diràs d'aquest divendres 25 d'octubre, de novembre, perdó, del 2022, dia 6 del Mundial de Qatar.
El Mundial de Qatar es juga a RAC1. Els marcadors de la jornada.
Avui, primers partits de la segona jornada de la competició, jugats els dos partits corresponent al grup A i els dos corresponents al grup B, que hem viscut com cada dia RAC més 1. I ara ja tothom amb la mirada posada en la primera gran cita d'aquest Mundial. Demà a les 8, l'Argentina de Leo Messi se la juga davant el Mèxic del Tata Martino. Ara de seguida han fet la prèvia i anem cap a Qatar. Abans, però, els marcadors de la jornada. Miquel Agut.
Doncs els marcadors de la jornada que són els següents: el grup A, l'Anglaterra 0, Estats Units 0 i el Gales 0, Iran 2. En aquest grup Anglaterra té 4 punts, Iran 3 punts, Estats Units 2 punts, Gales 1 punt, virtualment però no matemàticament eliminada, la selecció galesa a l'última jornada, Iran, Estats Units i Gales, Anglaterra. I el grup B, Qatar 1, Senegal 3, la selecció catariana, l'anfitriona, és la primera eliminada del Mundial, i Països Baixos 1, Equador 1, gol de Gakpo per la selecció neerlandesa, a la qual De Jong ha jugat els 90 minuts i Memphis tota la segona part, gol d'Ener València pels equatorians, 3 gols, de moment màxim golejador del Mundial. Aquest futbolista que ha acabat lesionat sembla que no serà greu. 4 punts per Països Baixos i per l'Equador, 3 pel Senegal, tanca, com dèiem, ja fora Qatar a l'última jornada. Equador, Senegal, Països Baixos, Qatar.
Avui que has viscut l'Anglaterra, Estats Units, has frisat, eh, Micaló? Ara en parlem.
Uf, mira, no sé què feia el 25 d'octubre, però segur que ho vaig passar millor que no, avui amb aquest
partit. No t'equivoques mai, no?
Ai, no s'equivoca mai. Va. Escolta, amb un partit horrible i molt decebedora la selecció anglesa, que té material com per fer millors coses sobre un terreny de joc i que cada dia que passa es fa més difícil de veure.
L'MVP de la jornada.
I amb el Joan Camí destaquem qui ha estat el jugador més destacat d'aquesta, insistim, segona jornada, en aquests grups A i grups B del Mundial. Joan.
Hola, Dani, bona nit. Doncs avui et parlaré de Rosbeh Chezmi, nascut el 1993 a Teheran, la capital d'Iran. Aquest futbolista és un pivot que avui ha marcat el primer gol de la seva selecció contra Gales. Un gol que pot ser històric, tot i que després Iran n'ha marcat un altre, perquè apropa Iran a la seva primera classificació pels vuitens d'un Mundial de tota la seva història. Ha estat un partit frenètic, dels més divertits aquests dies, i que Iran no l'ha resolt fins als últims instants. Bogeria col·lectiva després d'aquest gol del jugador de Esteghlal Futbol Club de la primera divisió local. L'Iran toca el cel, s'aixeca després del 6-2 i lluitarà contra els Estats Units perseguint el Mundial, precisament contra els Estats Units amb tot el que suposa. Normalment, Dani, hem destacat el perfil futbolístic dels jugadors i les seves trajectòries, però hem de ser justos i el Mundial també ens regala moments com aquests que mereixen ser premiats. Per tot això, pel que hem viscut avui, un divendres 25 de novembre, que no octubre, a les 12:40 del matí, Rosbeh Chezmi de l'Iran es mereix a l'MVP del sisè dia del Mundial de Qatar.
Novembre, no?
Novembre, sí.
Val. A l'Iran, que és una, evidentment, de les seleccions amb nom propi. Avui, en aquest Mundial, després d'aquesta victòria importantíssima, més enllà de la càrrega política que ja implica la seva participació al Mundial de Qatar, avui esportivament, una gran notícia. Per cert, que avui repassarem també, després ho farem en tertúlia, amb el Juan Irigoyen, el Martí Molina i el Toni Joan Martí, al balanç dels jugadors blaugrana, dels jugadors del Barça, en aquesta primera fase del Mundial. Avui, que fa una hora i mitja, ha aterrat Xavi Hernández a Doha, a Qatar, ha aterrat sense fer declaracions, però en qualsevol cas els nostres periodistes amb els ulls posats en aquesta notícia. El fet que Xavi Hernández ha aterrat a Qatar, ja us va explicar la Marta Ramon, que sense intenció de fer res més que no sigui mirar els partits i evidentment viure el Mundial en una plaça que ell coneix perfectament, no en va, i va entrenar un bon grapat d'anys i també hi va jugar. Ara de seguida obrirem línies amb els enviats especials de RAC1 a Qatar. Ara saludarem el Damià López per apropar-nos tota la informació esportiva de la jornada d'avui. Ha estat a l'Estadi Internacional Califa, veient aquest Països Baixos-Equador. Abans completarem l'actualitat del Mundial amb el diari de l'altra enviada especial de RAC1, la Mar Poyato.
Doha es va omplint cada vegada més. Aquest matí, quan he baixat a esmorzar, he trobat una sola taula lliure al menjador. He deixat les coses i he anat a veure què hi havia al bufet, pensant que potser el cuiner havia tornat a fer tortites, que m'encanten, i només hi eren el primer dia. Doncs bé, quan he tornat al meu lloc, un noi alt i espigat, com els minarets de les mesquites, i amb una samarreta de Sèrbia, estava assegut a la meva cadira. I li he dit, perdona, jo estava aquí, i amb una cara de que tot se li han refot, m'ha respost que ja estava acabant i que marxava. Home, he pensat que tampoc calia, que se'n no hagués amb els ous i el bacó, però ha fet una escurada del plat, s'ha aixecat i ja no l'he vist més. Quan he sortit avui he decidit passar per un carrer que vaig veure el primer dia i que m'havia deixat decebuda pel poc ambient que hi havia. Doncs avui la imatge ha sigut completament diferent. Botigues obertes, gent entrant i sortint dels establiments i bosses, moltes bosses. I això que aquí el Black Friday pràcticament no existeix. Caminant he arribat a la porta del Centre Cultural Islàmic Bin Zayed i he entrat. La rebuda ha sigut fantàstica. Dàtil, els caramels i una beguda estranya que m'han dit que era cafè aràbic. Buf! He acostat el nas al got i l'olor a peix que m'ha vingut m'ha regirat l'estómac, així que he procedit a deixar-lo en una de les papereres, tot dissimulant i amb el millor dels meus somriures. Dins del centre m'he trobat un grup d'argentins que estaven fent una visita guiada i, com qui no vol la cosa, m'hi he afegit. La guia no ha escatimat en respostes a totes les preguntes que plantejàvem sobre l'islam, sobre les dones, sobre el país. Ens ha desmuntat mites. Alguns arguments m'han convençut i d'altres no, però almenys m'han servit per reflexionar. I mentre li donava voltes a la conversa, un senyor molt simpàtic m'ha escrit el meu nom en àrab, amb coloraines i amb un cor vermell. Masclisme? No, simplement agraïment.
Déu-n'hi-do. Doncs tot això és el que hem de saber del Mundial de Qatar en aquest sisè dia de competició, però hi ha vida més enllà del Mundial. Com, per exemple, en bàsquet, s'acaba de tancar i ho hem viscut a RAC+1, la desena jornada de l'Eurolliga masculina. Hola, Xavi Puig, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Amb el Colo, amb el Xavi Puig, amb el Jordi Colomer, amb el Marc Mundet, hem viscut aquesta victòria del Barça davant el Baskonia. Xavi, ara de seguida serem amb el Mundet als budells d'aquesta Palau Blaugrana per tal que ens apropi les reflexions dels protagonistes, però victòria avui dels de Sardanes, ja sí que veixos, Xavi.
Sí, victòria del 12-96-84, però el resultat no explica el que s'ha vist a sobre del parquet, perquè el partit ha estat igualadíssim fins a manca de 6-5 minuts perquè s'acabés l'últim quart. Una bona ratxa del Barça, especialment amb un Connie Higgins molt inspirat a l'últim quart, ha acabat eixamplant el marcador i a Baskonia ja se li han acabat les forces per intentar una altra vegada apropar-s'hi. Per tant, aquest mes 12 amb Veselý com a màxim encistellador blaugrana amb 18 punts, amb Higgins anotant 11 punts a l'últim quart i acabant amb 17, i ha ovacionat pel Palau en el moment que Saruna Jasikevis us l'ha premiat també amb el canvi en els últims segons de partit, mentre que per part basconista, com diem, que ha aguantat gairebé 36 minuts dempeus al Palau, Howard amb 25 punts ha estat el màxim encistellador de l'equip de Joan Peñarroya. El Barça, que suma 7 victòries, 3 derrotes en aquest primer tram de competició, ha empatat amb Olympiacos, Madrid i Mònaco. Avui han guanyat tots els perseguidors del Fenerbahçe, o aquesta jornada, més ben dit, han guanyat tots els perseguidors del Fenerbahçe, els turcs que continuen al Fenerbahçe líders, amb dues victòries més, com diem, que Barça, Olympiacos, Madrid i Mònaco en aquesta classificació de l'Eurolliga.
El Barça que ha guanyat a Baskonia, 20 minuts i les 11 de la nit. Fem una pausa abans, per cert, repartirem uns tornets, ja podeu anar trucant, i de seguida som al Palau Blaugrana, als Budells, per saber què en diuen els protagonistes d'aquesta victòria del Barça de bàsquet davant el Baskonia.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Renault. Tornem a parlar de motors amb el nou Renault Australitec Full Hybrid, fabricat aquí, amb 200 cavalls de potència, fins a 130 km per hora en mode 100% elèctric i fins a un 80% de conducció elèctrica a ciutat. Probablement el motor més eficient de la seva categoria.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Tu no pares de pensar en la sostenibilitat i com pots pagar menys en la factura de la llum. Jo sóc aquí per assessorar-te en tot el que necessitis.
Ara, amb CaixaBank, pots instal·lar panells fotovoltaics EDP i començar a estalviar en el consum elèctric. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Professionals, a Bricomart sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. No veieu una eina, veieu una esmoladora angular de 900 watts. A Bricomart també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara hem canviat de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
A BP creiem que en mereixes més, sense més. Per això, amb el programa Mi BP, estalvia fins a 40 cèntims per litre quan repostis i gaudeix de molts més avantatges cada vegada que utilitzes la teva targeta Mi BP. Viu el viatge de la teva vida amb BP. Vàlid en Península i Balears. Inclou la bonificació del govern. Consulta condicions a mibp.es.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de Pareto la de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta Estadella Michelin.
Cuinar i riure amb Guillem Estadella.
Un programa immersiu.
Ofegant les llenties, o sigui, en els fondos abismals de la cassola i en plan submarino.
Un programa creatiu.
Prohibido prohibir, fica el que a tu t'agrada. Si t'agraden els macarrons amb ketchup, pues adelante, que fa baixar.
Un programa amb autèntics especialistes.
El dominó és dels pocs postres que sé fer, només et dic això.
Quin és l'altre que sabries fer?
No, dels pocs postres vol dir l'únic postre que sé fer.
Un programa amb paraules sàvies.
Yo la aprendí de mi madre supongo que de mi abuela, pero cada uno luego tiene su toque personal.
T'agradi o no t'agradi cuinar, Estadella Michelin.
A RAC més 1 i al canal de YouTube de RAC 1.
Tenim un país que culinàriament parlant és brutal.
Tots som
més 1.
RAC 1.
Aquest diumenge el Mundial de Futbol es juga a RAC1. A les 8, Espanya-Alemanya.
Dieses Sonntag, wir feiern ein ganz großes Fußballfest bei uns.
Pero qué dices, pavo? No hable con la boca llena de Frankfurt, que no se te entiende.
Que el domingo juega España, cariño.
Claro que sí, vamos España. Ante todo hay que ganar para el Tete Manolo. Manolo del Bombo, que deje de llorar, Tete, que está pasando muy mal.
Aquest diumenge a Espanya-Alemanya del Mundial amb l'equip dels Superesports, la narració d'Edu de Batlle, els comentaris de Dani Solsona i la col·laboració especial de Toni Clapés i el versió RAC1.
Vamos, España, vamos, Manolo!
El Mundial de Futbol es juga a RAC1 amb el suport de Mitsubishi Electric.
És la teva calefacció.
RAC1. Tots som 1.
Amb Dani Aguilar. 16 minuts i les 11 de la nit d'aquest divendres 25 de novembre del 2022 ha guanyat el Barça de bàsquet davant Baskonia a l'Eurolliga. Obrim línies amb el Palau Blaugrana a vestidors i tenim el Marc Mundet amb protagonistes. Hola Mundet, què tal? Bona nit.
Hola Dani, bona nit. Doncs mira, sí, en aquest moment s'obren els vestidors del Barça. Anem a veure qui trobem després del partit. Molt soroll. Mira, el primer que enganxen és l'Àlex Abrines, ja l'he enganxat, m'ha baixat els ulls com diguent merda, m'ha pillat.
Aquí, a veure si no em pillava.
Però ja has pillat. Bueno. Escolta, el que és important, guanyat de 12, molt bona victòria.
Sí, crec que sí, crec que al final hem pujat una mica el nivell d'intensitat defensiva, que bueno, al final sabíem que el Baskonia pues, ofensivament són crec que el millor equip d'aquesta temporada i però bueno, també sabíem que defensivament pues, se'l podíem atacar, no? I bueno, crec que en atac hem estat excel·lents i en defensa pues, bueno, podíem haver millorat alguna cosa als tres primers quarts, però bueno, crec que al final hem acabat bé.
De fet ha sigut una setmana d'examen defensiu, dimarts contra Partizan i avui contra Baskonia, heu tret els dos partits potser no d'una manera allò amb la defensa que voldria o per jugar uns playoffs de quarts de final d'Eurolliga, però per les alçades que estem tinc la sensació que la doneu per bona.
Sí, òbviament, al final bueno, són dues victòries contra rivals complicats i bueno, jo crec que al final les jornades aquestes dobles d'Eurolliga crec que decideixen una mica, no, a la classificació, són molt importants, són molt complicades moltes vegades i bueno, aquesta setmana que teníem dos a casa havíem d'amarrar-los i bueno, això és el que hem fet.
A nivell de vestidor és una setmana que té molt valor, és a dir, Partizan, Baskonia potser no tenen el cartell que tenen altres equips com, jo que sé, Fenerbahçe, Madrid, Olympiacos. Hòstia, vull dir, és que si no estaves bé, són gent que venia molt, molt forta i que us podien robar la victòria.
Sí, sí, bueno, ja ho he dit, el Baskonia està fent un bàsquet increïble, aquesta temporada estan, bueno, no sé la classificació, però ho he dit, crec que punts per partit que són els primers, estan a dalt en moltes estadístiques i estan demostrant, no? I no era fàcil, no? Jo crec que a partir d'en una mica el mateix, van començar una mica malament, però veníem amb una ratxa molt bona i bueno, crec que li hem de donar importància a tots els partits, no? És igual que sigui, com tu dius, l'Olimpiàdica, el Fenerbahçe, o gent d'equips de menys com o equips de menys, no? Al final una victòria val el mateix i l'hem de sentir com a tal.
Àlex García.
Gràcies.
Seguim a la zona de vestidors del Barça. Mira, enganxem un home. Diu que no, avui no. Amb Tomas Satoransky.
Què tal?
Muy bien. I tu, com estàs? Bona nit, buenas noches.
Muy buenas.
Buen partido, no?
Sí, buen partido contra un buen rival que te lo pone muy difícil, sobre todo en defensa, ¿no? Creo que son unos de los mejores equipos de ataque en Europa ahora mismo y yo creo que en la segunda parte sabíamos sufrir para ganar y sabíamos, bueno, tácticamente hicimos bien las cosas, pero yo creo que subimos el esfuerzo y subimos la intensidad en la segunda parte.
Además demostrando que el Barça es capaz de jugar a diferentes tipos de partido, a diferentes ritmos, es decir, contra equipos que juegan a low tempo o esta semana Partizan y Baskonia que juegan a muchísimas posesiones, ¿no?
Sí, yo creo que sí, yo creo que tenemos características de los jugadores que pueden, con una plantilla con muchos jugadores que tienen calidad, que pueden cambiar un poco el tipo de partido, ¿no? Yo creo que en el tercer cuarto y el último cuarto sabíamos también correr en los contraataques, sabíamos cambiar un poco el ritmo de ataque, eso nos dio un poco más opciones, ¿no? Y eso es muy importante a lo largo de la temporada.
Gracias, Tomás.
Gracias.
Las palabras de Tomás Satoransky en directo a RAC1. Anem a veure bien a qui més podem enganxar després del partit d'avui. A veure, mira, veig. Podem escoltar Òscar da Silva.
Ah, escoltem.
Pues sí, es un partido que ganamos en la defensa. Sabíamos que Baskonia es un equipo muy bien en la ofensa y nosotros todavía tenemos que mejorar nuestra defensa. Entonces es un...
Veig aquí Roca Jokubaitis, ara de seguida parlarem amb Òscar da Silva. Roca Jokubaitis, a veure, we are on live, estamos en directo. Let me ask you about your... First of all, your Spanish. El teu espanyol, ¿cómo vas?
Muy bien, muy bien. Yo soy Rojas. Gran partido. Y un poquito yo hablo español.
Bueno, oye, está muy bien. Muy buena victoria. Very good win today, isn't it?
Yes. I mean, Baskonia, we know that they can score the ball. They are very good three-pointers, three-point shot team. And we let them score a lot tonight, especially this Howard, small guy. But, I mean, we kept the good defense in the last, 10 minutes. And, yeah, and we have the victory, very important against Spanish team. Amazing feeling and, you know, good double week.
I have to translate it. Diu que és un equip
que té bons triplers, és un equip amb molta capacitat anotadora, que en els últims 10 minuts el Barça ha sigut capaç d'aguantar al darrere i que el Barça manté la victòria contra un equip de la Lliga Espanyola, com és en aquest cas Baskonia. Es va buidar en el vestidor, només deixem preguntar-te, Roques, per com veus l'equip, com està l'equip ara mateix a 25 de novembre. Let me ask you about how do you see the team on November 25th in terms of the situation of the team in the storyline of the season.
I mean, we're doing pretty good. I think we in top four, top three right now in EuroLeague. Of course, we struggled a little bit in November, but I mean, it's normal. It's long season. But I mean, if we keep playing like this, we can be very, very good team. And I hope we will manage to be consistent and, you know, be better in December, in January, in February, and etc.
Diu que veu l'equip bastant bé en el top 3 de la temporada, tant a l'Euroliga com a l'ACB, i que encara és d'hora, que si continua l'equip en aquest nivell, desembre, gener, més endavant, doncs es podran aconseguir els objectius. Roques, thank you very much, muchísimas gracias. How is, muchísimas gracias in Lithuanian?
Acho.
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 Acho. I bona nit.
Labanakt.
Labanakt, acho.
Sí.
Roques,
de nada.
De nada.
Buenas noches.
Buenas noches. Les paraules de Roques Jakubaitis. Acho. Acho com en Murcia, exacte. Ens fan fora ja de la zona de vestidors.
Molt bé.
Això és el que ha donat de si el postpartit al vestidor del Barça. Anem cap a veure què és el que diu Saronà Jasigevichus i també Joan Benyarroia en aquesta victòria del Barça de 96-84.
La setena victòria del Barça, 3 derrotes en 10 jornades. Les declaracions dels protagonistes al micròfon del Marc Mundet, el Pau Blaugrana, en aquesta Eurolliga, quart classificat al Barça. Ara de seguida arrenquem amb tota la teca. Abans, però, hem de repartir uns torrons.
El torròmetre de Torrons Vicenç.
Perquè s'apropen les festes, ja ho sabeu, de manera que és moment de Torrons Vicenç, l'autèntic torró d'Agramunt. Perquè no us faltin a taula, sortegem un lot amb un torró tou, un d'Agramunt, un de crema i un de soufflé. El torró, Torrons Vicenç, el torró torró. I ja tenim l'oient a l'altra banda del fil telefònic que vol participar amb nosaltres avui. Hola, bona nit.
Hola, molt bona.
El teu nom?
Ivan.
Ivan, des d'on truques, Ivan?
Ara des d'Olot.
Ara des d'Olot, què vol dir ara?
Sí, perquè treballo a Olot, però visc a la Garriga.
Ah, molt bé, fantàstic, molt bé. Terra de volcans, molt bé, des d'allà.
Correcte.
A veure, qui s'ha de menjar els torrons? Participa amb nosaltres, Ivan.
Sí, la capitana, l'Alexia Botellas.
I tant, l'Alexia Botellas, sí, clar que sí, que se'ls mengi. I qui no se'ls ha de menjar?
Doncs mira, un que ja ha plegat, en Cristiano Ronaldo. Ja el tenia clitxat des del principi, sí, però va plegar l'altre dia, que no se'l mengi.
Aquest jo crec que ja té prou torrons. Per tal, i no sé si li agraden gaire, que no va molt bé per la línia. Per tant, però vaja. En tot cas, correcte, per tu sí que van aquests torrons, Vicenç, que els gaudeixis moltíssim i sobretot passa molt bones festes. Ivan, gràcies per escoltar-nos.
Gràcies, igualment.
Una abraçada. Gràcies a vosaltres. Adéu. Ja tertúlia avui amb un home que està nerviós. Ara de seguida el saludo, me'l deixo pel final. Abans, hola Toni Joan Martí, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Hola Martí Molina, com estàs? Bona nit.
Molt bé, bona nit.
I hola Juan Irigoyen, bona nit.
Què tal? Molt bona nit.
Com estàs?
Tranquil.
Fa l'efecte que fa molt poc que ens veiem. Vull dir que fa, no?
Yo me siento como en casa siempre.
Fantàstic.
El estudio es más chiquito hoy.
Sí, avui sí, però ja em va bé.
Estamos todos medio amontonados.
Ja em va bé, ja em va bé. A mi ja em va bé.
Ah, ok. O sea, tenerte cerca como...
¿Pero te agrada o no te agrada?
Me gusta mucho.
Vale, fantàstic.
De hecho, me está despertando algo que no sabía que tenía.
No, notes un cert escalf.
Hola, Miquel Agut,
bona nit.
No seria el... Vull dir, ara jo crec que ja portes uns quants anys com per saber determinades coses, però escolta'm, mai se sap, exacte. Per fer la tertúlia del Mundial...
Que lindo que té el Mike entrada.
Vinga.
Ara.
Que si no,
acabem. Perquè anem tard.
Exacte. Miquel, acabem de viure ara mateix.
Sí, per desgràcia.
Una estona, sí, aquest... un nou, a veure, com ara ho parlàvem els resultats, com ha quedat Anglaterra-Estats Units?
Com ha quedat el partit?
Sí, el partit, digue'm el resultat.
Nil-nil.
Nil-nil, i és un altre... Què està sonant ara mateix?
Jo que xoré a pegar
el fanet. Joan Ferrus. Nil-nil és una altra vegada nil-nil. És el cinquè 0-0 d'aquest Mundial.
Però un 0-0, mira, la primera part han quedat compro un 1-1, fins i tot un 0-1 pels Estats Units, que m'ha agradat una... Vaja, m'ha desagradat menys que Anglaterra.
Sí.
Anglaterra té una selecció brutal a nivell de noms, però juguen com un equip petit. Això és una cosa que Southgate ja la té fa temps que l'arrossega. Això vull dir... I al final empat a 0 en un partit que, vaja, si no l'haguéssim vist, ens hauríem estalviat un parell d'horetes que han estat realment galdoses, eh? Sí. Allò, aquí seria un bunyol, en anglès en dirien un total mess.
Molt bé.
I, vaja, doncs això, total mess, un desastre.
Tot el camp és un clam. Anglaterra, 4 punts líder, segona, Iran, que segurament és la notícia destacada d'aquest grup B. Tercera, Estats Units amb 3 punts. Última, Gales amb 2. Com que el partit...
Amb un, perdó. In that order.
Exacte. Com que el partit del Miquel ja ens explica que és un bon bunyol, déu-n'hi-do aquest matí, la qüestió d'Iran guanyant a Gales, Gales evidentment és la selecció que és, però déu-n'hi-do aquesta victòria de l'Iran.
Sí, sí, amb l'ètica al final, sí. I tot, ha sigut un resultat, no sé fins a quin punt dir-ne sorprenent o no, perquè és que jo ja amb aquest Mundial ja no sé què és sorpresa o què és de ser sorpresa.
No, jo que digues això.
Però... Sí, però vaja, en qualsevol cas... Home, sí. Després, si vols, després en parlem.
Okay, després
hablamos. Abastament.
Sí, com era allò, sí. Largo y tendido, no?
Exacte.
Sí, després en parlem abastament d'aquest marcador, però vaja, en qualsevol cas sí que sorprès, i a més amb tot el tema polític que hi ha darrere, que no sé si vols comentar més endavant.
Sí, després ho comentarem també, sí.
Que déu-n'hi-do que se les ha portat. Però està bé també veure de tant en tant algun partidet d'aquests que et sorprèn i que fan coses que surten de la lògica, perquè si no, el Mundial, de per si, i a vegades costa una miqueta aquestes primeres fases, si a més tot és molt previsible i tot es fas aquí la quiniela, que tothom l'encerta, doncs, tampoc no té xispa, no? I aquests partits sempre ajuden. Està bé.
A mi m'ha semblat que ha estat totalment merescut. De fet, Iran ha estat molt millor que Gales. A la primera meitat ha estat un autèntic bany. I a la segona semblava que Gales, per moments, es millorava una miqueta, i després ha arribat una jugada que crec que el Juan el farà enfadar. Perquè ha estat calcada a una de Manuel Neuer amb Higuaín al Mundial de 2014, i allò no va ser penal, i avui ha estat expulsió.
¿Cómo nos roban los alemanes en las finales a nosotros? O sea, no, en serio. Nos robaron en la del 90. Ustedes eran muy chicos, no se acuerdan. Nos robaron en esa final de 2004 un penal tremendo. Le arranca la cabeza a Neuer, Higuaín. Y ahora el pobre Irán, ahora... A Irán se lo cobraron.
Sí, exacte. Del partit que estem parlant, exacte. Tot i hem estirat a qüestions històriques d'Argentina, perquè sé que estàs molt ara mateix...
Estoy en la piel.
Exacte.
Me estoy preparando para mañana.
Exacte. ¿Estás preparat per demà o no?
Sí, bueno, ya sabemos. Si nace mi hija Victoria, no, pero Victoria mediante.
Exacte, Victoria mediante.
Nada más.
En fi, aquest...
Una Victoria sí que li faria falta a l'Argentina.
Exacte. Aquesta...
I un Miquel Agut en nuestras vidas.
També, això sempre. Aquest empat a 0 entre Anglaterra i els Estats Units és el resultat d'avui, un dels resultats d'avui. Abans hem viscut altres resultats, jo crec que no sé si futbolísticament igual d'atractius, però vaja, com a mínim que també són destacats. Tu diràs, RAC1, fent tertúlia amb el Juan Irigoyen, amb el Toni Joan Martí, amb el Martí Molina, parlant del Mundial. Hem analitzat ja l'Estats Units-Anglaterra, també aquesta victòria de l'Iran, sorprenent. I compta amb un altre resultat, avui també sorprenent, que s'ha donat entre els Països Baixos i l'Equador. Països Baixos que Martí, Juan, Toni, no... Avui realment ha estat un partit fluix dels Països Baixos.
No només fluix, sinó que jo crec que Equador ha estat bastant superior.
Sí.
Crec que al final, Van Gaal, de fet, a la roda de premsa, ha dit alguna cosa com... No sé per què hi ha tanta decepció en l'entorn, perquè aquest punt, és a dir, jo crec que el valora molt bé, als Països Baixos.
Fins i tot deien jugadors de zona mixta, ara els escoltarem, que
fins i tot valoraven aquest punt que té collons que valorin un punt contra l'Equador, però
menys, vaja. Menys Frenkie, que ha fumat una estripada que ho ha deixat tot de volta i mitja, però a mi ha semblat molt decebedori aquesta, la sensació aquesta de com que ja guanyes el primer partit, bueno, doncs una mica això de la llibreta de Van Gaal, aquesta mitjana anglesa, que la trobo molt resultadista, però poc pràctica. Jo crec que Holanda, els Països Baixos, baixa, que hem de dir així,
sí, els Països Baixos,
té equip per ser molt més ambiciós del que ha sigut.
Sí, però les primeres fases el que compta molts cops és passar, i ells fan números i saben que només els hi queda jugar contra Qatar, que està eliminada.
Sí, però en un partit d'aquests, falta que Senegal hagués fet tot el segon gol i se'n va tot a fer punyetes.
Sí.
A Frankie li gusta seria rajar igual.
Sí.
Igual tengo acá, estaba hablando con Tony antes, y dije, yo había apostado 1-1
a la porra.
A la porra. Así que no, a mí no me sorprendió.
Es decir, que tú ya te esperabas aquest empat.
Lo puse 1-1, tengo a Tony y Juan Martín de testigo. ¿Y
por qué?
Adiós.
¿Por qué?
Porque le tenía fe a Ecuador y Holanda, ¿sí? No juega nada. Yeah. Bueno, Países Bajos no juega nada.
No te convence Van Gaal, ¿eh?
No, el otro día ganaron. Yeah. ¿Qué fue? ¿El gol de cabeza? ¿Qué minuto fue? ¿80 y pico? El primer partido.
80 y 90,
sí,
¿no?
Sí,
contra Senegal.
Contra Senegal.
Sí. Sí que es verdad, correcto.
Ese partido lo había visto entero y no me había dejado nada de buenas sensaciones.
Sí.
Después, por eso, Frenkie de Jong puede contar la milonga que quiera.
Ha viscut el partit en directe el Damià López, connexió amb Qatar. Hola, Dami, què tal? Bona nit.
Hola, què tal? Molt bona nit.
Imagino que estàs d'acord, tu que has viscut en directe amb els companys de Tertúlia. Avui, decebedora, et llegia a Twitter, Països Baixos, Dami.
Sí, una de les grans, decepcions, de, com a mínim, en aquesta segona jornada que acaba d'arrencar, però en el còmput total també, perquè tot i la victòria contra Senegal, el partit tampoc va ser molt, molt convincent. L'arrencada del partit ha estat molt bona, però Països Baixos han anat clarament de més a menys, s'han anat diluint ja. Els últims minuts de la primera part d'Equador han estat prometedors amb aquell gol que ha estat anul·lat per fora de joc, però vaja, la segona part l'equip equatorià ha estat enormement superior, ha passat per damunt de la selecció holandesa, aquell xut al pal que ha fet tremolar la porteria holandesa, i bé, la sensació que el partit i la classificació se li podria haver complicat a Holanda, perquè estem sempre amb la qüestió de que l'última jornada juga contra Qatar. Clar. Però jo no donaria aquest partit per guanyat, perquè Qatar ja jugarà sense cap mena de pressió, que més enllà de la falta de talent futbolístic és el que els ha condemnat més, però ara ja absolutament despreocupats de la qüestió dels punts, jo crec que no voldran ser el pitjor anfitrió de la història, que em sembla inassumible que acabin amb 0 punts, tot i que és el més probable que passi, però voldran sortir a fer un bon partit, i les hem vist, Dani, de tots colors, i pot ser perfectament que jugant aquest últim partit al seu Mundial doncs li compliquin la vida a Holanda, perquè a mi tampoc m'ha semblat que Holanda tingui tanta qualitat com per sortir i guanyar el partit amb la gorra. Així que certa preocupació, i jo crec que entre tots resignar-se a saber que no tenen tanta qualitat com per guanyar els partits sense treballar i fer més coses que sortir al camp, posar-se a l'Orange, i com que en dic Holanda guanyo. Sí. I pel que fa a Equador, doncs tots molt, molt satisfets, i jo crec que són conscients que se l'hauran de jugar contra Senegal, però és un escenari molt bo el que se'ls presenta, perquè en aquest últim partit a mort l'empat els val, i fins i tot podrien ser primers, que és una cosa en la que han de començar a pensar, perquè recordem que el primer d'aquest grup es creua amb el primer del d'Anglaterra, que probablement sigui Anglaterra, i és important evitar creuar-se amb Anglaterra.
De fet, ara parlava el Dami de Qatar, clar, abans un pensa, Aràbia Saudita, Qatar, no? Tothom hauria d'estar... No? I Qatar ve de ser campiona d'Àsia, però realment Qatar, amb Félix Sánchez, amb algú de la Masia, potser per aquells que no l'havien vist, però el nivell que se li ha vist és, no sé si el més baix segurament de tot el Mundial.
Home, destaques alguna acció individual concreta, i potser a nivell col·lectiu alguna coseta molt...
Però
una cosa molt, molt, molt fluixa.
Primera selecció eliminada.
Sí. És a dir, no en tens que fallar més enllà de que és organitzadora, honestament. Vull dir, les coses són com són. Hi ha detalls tècnics, tàctics, situacions de gol, és a dir, errades múltiples que repeteixen, jugades en què van quatre jugadors a una mateixa pilota, que, home, això al pati de col·legi, vale, però en un Mundial...
Compraron tanta cosa, però han comprat jugadors, també.
Mira... A l'embol, més o menys, va per aquí la cosa, eh?
Sí.
No, jo estic en la línia del Martí. Hi ha hagut una jugada a la primera part, hi ha hagut 6 errades en 3 segons en la sortida de pilota, rentadores cap a dalt, han xocat dos jugadors que dius, ostres, això amb tot el respecte no són jugadors ni de primera catalana.
No, home, i aquella jugada en què un jugador remata i li toca l'altre amb el cul, que està mirant no la pilota sinó la porteria, i dius, però, i llavors es gira i diu, ai, m'ha tocat la pilota. Dius, però són conceptes de base que poden donar-se un cop, que es pot un error, una despistada, però és que es fan repetir sis cada 5 minuts hi ha una perla.
Sí,
però esclar,
sí.
Després, oi, queden eliminats, quina cosa és tan estranya, no? Quina cosa tan estranya, no? És que no té més.
Mm. No, i a més crec que també hi ha hagut un, no sé si error de plantejament, però els darrers 20 minuts, almenys, sí que els has vist coratge, actitud, ganes de voler endavant, però la primera meitat ha sigut un... ni xitxa ni limonada, mm-hmm. No? Perquè ni arreplegaven al darrere amb dues línies de 5, ni tampoc sortien al contraatac amb gent. A mi m'ha deixat bastant decebut.
O sea que me sorprende, y lo estoy mirando ahora, porque Qatar jugó la Copa América del 2019.
Com a convidat.
Como, sí, sí, exacto, como invitado. Y yo estaba ahí y no tenía un recuerdo tan nefasto.
Claro.
O sea, de hecho estaba mirando, a ver, y pensaba, yo creo que le habían robado un empate a alguien, y es cierto, estaba el grupo de Argentina, Paraguay, y terminó, por lo menos sacó un punto, con Colombia, Argentina, Paraguay y Qatar, estaban en ese grupo, que era el grupo B, terminó empatando con, ahora te digo, pero terminó empatando con creo con Paraguay.
Com a mínim això, i és que ve de ser campió d'Àsia.
Però ara és un desastre.
Sí, sí, o sea, sí, per això, per això.
Se hayan olvidado de jugar a la pelota.
Per això, per això.
Como si Xavi Hernández nunca haya enseñado nada en ese país.
Home, allà és la filosofia Barça ha arribat molt. Spire, Xavi Hernández i Félix Sánchez, carai, que va sortir del Barça. En fi, no ha tingut sort el tècnic català.
I en Mateo Lagos de...
Home, d'ajudant.
Que fantàstic, el penal de la primera part. A mi m'ho ha semblat. Però bé, en qualsevol cas, aquella superioritat de dir, aquí mano jo, i hòstia, que hi ha una càmera que em grava.
Sigui on sigui,
sigui on sigui.
I s'ha tregat tres corners a la primera mitja hora, un xou.
Sí, i llavors sí. Anava dient, I'm the referee. Sí, no, pues, fixa-t'hi millor, xato, que rei, has tingut un dia.
És molt més important per ell sortir a la tele que no pas arbitre bé. El tema arbitre bé ja ha passat a segon terme per Toño.
És la primera cunyadisme.
Sí, tant. A veure, Dami, hem escoltat jugadors de zona mixta, començant, ara ho comentava el Martí, per Frenkie de Jong.
Sí, exacte, anem amb Frenkie de Jong en declaracions de gol, escollit a MVP del partit. Per mi, aviam, no dic que qüestionable, no fem el partit, Frenkie de Jong sí. en alguna situació ens ha tirat del carro del seu equip quan estava en una situació més complicada a Holanda, que no sortia des del darrere. Doncs Frenkie ha assumit la responsabilitat i amb algunes conduccions doncs sí que ha desencallat la situació i ha aconseguit que Holanda doncs superés la pressió i s'instal·lés en camp contrari. Però és que enmig de tanta grisor, enmig de... Jo crec que Holanda, Dani, s'hauria vestit de gris avui.
Sí, sí,
no?
Sí.
Com ho veus? No?
Sí, sí. També et dic que això dels MVPs també comença a ser una mica sòrdid, Dami, perquè crec que era De Bruyne que li donaven l'altre dia i ell mateix deia, a mi no sé per què dimoni.
Sí, no?
Sí.
Molt d'aquestes declaracions de De Bruyne.
Sí,
molt d'aquestes declaracions.
Estic d'acord, sí, sí.
Frenkie,
tenen algun premi, Dami, no?
No, però esto es muy largo. D'aquí al Nadal, algun premi ens donaran. Sí, sí. Però bé, Frenkie de Jong, que parlava d'Equador, en la línia de tots els seus companys que han passat per zona mixta, i en aquestes declaracions de gol, doncs, elogiava la qualitat i, en fi, tot el punt d'honor que li ha posat Equador en el partit.
També Equador és un equip muy, muy físico, apretan bien, están fuertes, rápidos. Y es difícil, pero podemos mejorar.
Podemos mejorar, diu Frenkie de Jong, com sempre eloqüent. I també, clar, se li ha referit per aquest últim partit que deies també, Dami, de Qatar.
Sí, aquest últim partit que jugarà l'estadi Al Bayt, que és l'estadi on es va disputar el partit inaugural entre Qatar i Ecuador, i es referia a aquesta última jornada on Holanda se la jugarà.
Ni cerca, tenemos que ganar el último partido para clasificarnos y especialmente tenemos que mejorar el juego y lo vamos a hacer, vamos a trabajar, tenemos un muy buen grupo y tengo mucha confianza que va a mejorar.
Ni cerca, diu, ni de bon tros. Li preguntaven si ja era una cosa feta i diu que no, que encara han de guanyar Qatar. Un d'aquests noms del Mundial, jo crec que és d'aquests que recordarem, Ener València, per aquells que segur ara molta gent estarà escassa, com no coneixies a Ener València, d'acord, no era el meu jugador de capçalera, però jo crec que serà d'aquells jugadors cada Mundial i cada Eurocopa, Milan Baros al seu dia, té un jugador que destaca una mica d'aquesta manera.
Schneider.
Sí. Però llavors, jo crec que València serà, no?, el jugador d'aquest Mundial.
Sí, estamos como Dami, muy pronto.
Serà, de moment del primer tram de Mundial,
un partido,
perdó.
Dos partidos.
Sí, però de moment...
Yo estoy como Dami, espero el premio de Dami y espero también un poco por él, ya se conocía, ¿no?
Sí.
Bueno, por lo menos yo lo tenía visto en Sudamérica. No me sorprendió... El primer partido jugó muy bien, o sea, lo creo que... Sí. Y hoy... lo vi a ratos, no lo vi muy bien el partido, lo vi a ratos, entonces tampoco tengo claro sí, que tan bueno fue el partido. El MVP era Frenkie de Jong.
Sí, sí, però vaja, segurament més per nom que no pas una altra cosa, però vaja.
Vols dir que els MVP eren segurament a los conocidos?
Jo no, arribats a aquest punt, home, l'altre dia, no et dic que siguin els coneguts, però si l'altre dia li donen a De Bruyne, i De Bruyne ell mateix diu, a mi...
Vi mucho exjugador del Madrid con premio MVP.
Ah, sí?
Y creo que fue Modric, Cristiano, en un momento vi...
Mira.
Bale, creo que el primer partido salió Bale, ¿no? El Bale Estados Unidos, Estados Unidos gana
el
salió
al 0-0.
Bueno, pero es que això és benvinguts a les pilotes d'or i a tots aquests premis que es van per una meritocràcia una mica que va més pel nom propi, sí. Per si coneixes algú, perquè resulta que et juga amb un equip conegut que no que pel seu talent, sí. O per les seves habilitats.
Per què lo decís?
No, però en general, és dir, quan parles de...
No sea feo que en los últimos 10 años ganó 7 Messi, ¿no? O sea, ¿lo estás diciendo por Messi?
No, però jo que sé, si De Bruyne no pot entendre a vegades per què juga, si mires mediàticament els equips, pues segurament potser és el nom més mediàtic.
I sí que és veritat que si tu mires el partit d'avui, almenys és dels pocs que ha fet alguna cosa, Frenkie, venia a rebre... caracoleava, no? Que se li diu, s'oferia, tirava parets, conduïa, és que si treus Frenkie, els següents que destacaria són València, potser
pels gols.
Preciado, Pervis, Estupiñán, que també ha tingut un bon partit.
Sí, Estupiñán metió, eh?
Sí.
Assusta,
sí.
Da la sensació, sí. De quan té la pelota que puede pasar algo.
Sí. Hem escoltat també Ener València després del partit, Dami.
Sí, Ener València, que jo tinc la sensació, veient-lo sortir del camp, sí. Que no tenia cap lesió greu, però sí. En fi, això és una sensació. Els seus companys, quan sortien a zona mixta, també venien a reafirmar el mateix. En qualsevol cas, les pròximes hores dictaminaran. Sí que el primer dia, sense haver tingut res greu, quan es va tocar el genoll en el primer contratemps que va tenir, sí que semblava que podia estar lesionat. Comença a ser recurrent, que Ecuador només marca Ener València i cada partit es lesiona Ener València. En qualsevol cas, ha parlat el crac de l'acció 4 parlant.
Ai, que perdem el Dami. Bé, en tot cas, escoltem Ener València parlant, insistim, ha sortit lesionat, i això ha dit el jugador equatorià també a declaracions de Gol Mundial.
Pues sabíamos que iba a ser un partido difícil con una gran selección y hemos podido sumar un punto que todavía nos permite ir en la pelea para poder clasificar. Y después, bueno, mi rodilla me ha estado molestando del partido de Qatar. Pero traté de hacer lo imposible por estar hoy con mis compañeros, poderlos ayudar y poder estar en el campo.
Ener València, un dels noms propis d'aquest tram inicial de Mundial. I per rematar aquest Països Baixos, un Equador, un, Dami, has pogut parlar amb un, diguem-ne, personatge il·lustre.
Sí, home, el protagonista que ha atès a zona mixta avui a RAC1 és, ni més ni menys, jo crec que us farà il·lusió escoltar-lo, Luc de Jong.
Boníssim. Gran Dami.
El gran Luc de Jong ha tingut la deferència d'atendre'ns jugant al PSV Eindhoven. No està participant en aquest Mundial, però tot i no jugar, doncs se'ns ha aturat i hem parlat una mica amb ell del seu pas per aquest Mundial, de com està, de Països Baixos, i també una mica del Barça i del record que en té. Així que, Dani, quan vulguis, doncs podem recuperar-ho.
Aquest és Luc de Jong, al micròfon de Damià López.
De Jong, Luc, bona nit, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿cómo estás viviendo esta experiencia mundialista? Hoy empate a uno y eso está muy abierto, hay que seguir, ¿no?
Sí, hay que seguir, claro, pero hoy no estamos bueno, es normalmente podríamos jugar más mejor hoy, pero también tengo compliments, no sé, a Qatar, a Ecuador.
Felicitaciones.
Sí, a Ecuador, porque ellos tenían mucho fuerza, muchos duelos, ganan muchos duelos, pero es importante para el siguiente partido jugamos mejor como hoy.
Sí, el arranque muy bueno, pero al final Ecuador pues ha tenido muchas opciones incluso de ganaros, ¿no? ¿Cuál es la sensación en general que queda en el equipo?
Como he dicho, es tenemos que jugar mejor con balón y más rápido, uno o dos toques y hoy también felicidades a Ecuador porque ellos hacen bueno el duelos y la táctica, entonces no estaba fácil para nosotros.
¿Tú cómo estás, Luc?
Yo bien, pero quiero jugar también, claro, pero es el El míster tiene muchas opciones y entonces, pero no sé qué va a ser el siguiente partido. Tengo preparado siempre.
Hay mucha competencia, hay que marcar goles. Bueno, vamos a ver si cuenta contigo.
Vamos a ver, yo estoy preparado para todos los partidos.
Sí, Luz, una última pregunta. ¿Qué recuerdo de Barcelona ahora que ha pasado tiempo? ¿Qué recuerdos tienes de la ciudad y el club?
Para mí estaba un tiempo muy increíble, con mucho buen sentido, porque en el empieza no estaba fácil, claro, pero yo siempre he trabajado siempre y al final estoy muy orgulloso porque todo el Camp Nou dice mi nombre y
te aclama, ¿no? Sí, look.
Sí,
se gritó aún continúa lo de look, aún no se acordamos.
Sí, ese es mi trabajo, entonces.
¿Crees que podrías haber hecho más cosas en el Barça? ¿Te ha quedado alguna espina?
No,
si crees que podrías haberte quedado más tiempo y marcar más goles, porque el rendimiento que diste fue bueno.
Sí, pero ese es el fútbol. Yo tengo como dice, voy a Holanda porque PSV es un buen equipo también y para mí es como mi casa y es una buena opción, entonces en el Barça no tengo más opciones para quedar ahí.
Muchas gracias.
Doncs de Luc de Jong al micròfon de Damià López, com sempre impecable el Dami a la zona mixta. Tot això és el que ha donat de si aquest grup. Ajudeu-me, el grup A. Sí, ho estic dient bé, no? El grup A és aquest dels Països Baixos. Eliminada ja Qatar, la primera selecció que queda eliminada, ja no tenim un dels entrenadors catalans, encara ens queda Bon Martínez amb Bèlgica. I demà, ai demà. Com estàs?
Tranquil.
Sí?
Sí.
Confiat?
Bueno, más o menos.
Això no és molt confiat, Juan.
No, pero estoy tranquilo. A ver, el primer partido sorprendió.
Sí.
Veníamos hablando, ahora serios, veníamos diciendo que Argentina tenía un buen portero, un buen central, tres mediocampistas que no eran top, pero que eran muy buenos jugadores y que estaban acostumbrados a jugar juntos, más Messi y Lautaro Martínez. ¿Qué pasó? El portero sigue estando bien, se cae el mejor central que teníamos, que es el Cuti Romero. Los tres volantes llegan mal, Lo Celso se cae,
Paredes no
está, llega como llega y De Paul no está en su mejor momento. Sí. Messi está medio tocado, no, es bueno, como todo lo que gira alrededor de Leo y las lesiones, no está claro qué es lo que tiene y nada, se te pasa eso en un mundial. Es que no hay mucha más alternativa y ¿por qué me puedes sacar?
Arabia Saudita, Juan, és a dir, estic d'acord, però Arabia Saudita.
¿Viste cómo los motivó ese hombre?
Que sí, clar, sí, home, sí, jo, si jo també puc motivar aquí d'aquesta manera, a mi em pots motivar el que vulguis.
Jo amb aquesta motivació me siento Ronaldinho.
No, però té molt de mèrit, perquè sí, qualsevol altre entrenador, al descans, perdent contra l'Argentina, fas un discurs de anem a replegar línies juntes i tu li veus la cara amb aquell home i és que hi creu de veritat que anaven a remuntar.
I el traductor.
I el traductor.
Bravo pel traductor de l'entrenador de...
Un intèrprete más que un traductor.
Perdó, intèrprete. Sí, intèrprete.
No, perquè...
Sí, exacte, perquè no? Interpreta el que diu. Pràcticament un actor.
No. Mira, de fet, hem parlat amb el Vicente Moreno,
sí,
que està al Shabab, i ens explica que sempre els traductors són tècnics, també. És els traductors no només són traductors, sinó que també són entrenadors.
O sigui, Mourinhos.
Sí, una espècie. Ara ho has fet perfecte. Ara, realment ho has fet perfecte. És exactament això.
I que, clar, que això també ajuda molt a l'hora d'entendre la relació entre entrenadors i jugadors. Ara bé, i per més que Vicente ens hagi explicat totes les obres i miracles de la Lliga Saudita, allò, ho sento, no té explicació, ni aguda ni parada. Si em sembla una cagada de dimensions majestuoses.
Sí.
Perdó, però...
Sí.
De totes formes, Aràbia Saudí... Va marcar dos, és a dir, jo no dic que l'Argentina jugués bé, però va marcar dos gols d'absolutament no res. El segon gol, és que no pots... Quin és l'error d'Argentina en el segon gol?
No,
cap,
eh?
Cap? Te la col·loca traient les teranyines.
Si me pongo exquisito, tendrían que haber sido apretar, los volantes tendrían que haber sido apretar. Le pega relativamente... Tiene tiempo, Toni. La acomoda bien, todo lo que quieras, pero te dejan pensar un segundo, lo dejan pensar. Y...
Potser hi ha quota d'infravalorar el jugador, de dir no vull cometre penal...
Ya lo había dicho el Kun Agüero, ¿se acuerda del Kun Agüero? ¿Lo vio el Kun Agüero?
No, ¿qué va a decir?
Ah, no, el Kun Agüero hace 6 meses con el hijo, con el nieto de Maradona, le estaba analizaba Arabia.
y le decía, tengan cuidado con el 10, tengan cuidado con el 10, no sé qué, y el Kun hablando como habla él, que sí, broma, se entiende sí. La mitad.
Tú también, a la mitad.
¿Qué? Yo también. A sí, mí ah. También se me entiende la mitad.
No, si tú también tens la mitad.
Eso?
Si tú también tens la mitad, al Kun.
Me duele que me des.
Escolta sí. Un moment. Com diria a dir, jo tiene carta crecida en los oídos.
Tengo que ir a psicólogo.
Vinga, va.
Que
no sé de qué estabas parlant.
Yo también, porque me entiendo que me dice, porque el Kun no corta las palabras.
Yeah.
No termina las palabras.
Ya. Yeah.
No sabes lo que te diciendo. Pa,
pa, pa. Todo es crap, pa. ¿Qué es eso? Pa, ¿qué es eso?
Sí. Y le dice, bueno, hizo la cuestión que el hijo, haciendo una vez con Arabia, le dice, el Kun al hijo le dice, hay que tener cuidado con el 10, hay que tener con la presión, estos tipos presionan bien, no sé qué. Y se hizo un mel relativamente viral en Argentina, porque terminó pasando eso. Estos pies presionaron muy bien el segundo tiempo, sobre todo el primer tiempo, los jugadores estaban, Argentina estaba cómoda. Y levanta, y también hablaba de la línea offside, que los tipos levantaban la línea offside, yo creo que en el primer tiempo ¿cuántos goles anularon? Tres, creo.
Tres.
Sí.
Y un que va a resultar está mal anulado.
Sí, el de Lautaro Martínez.
Sí, Lautaro. Sí, sí, sí. Això també és important.
Va fer una cosa a Aràbia Saudita que no han fet les altres seleccions, que és que van aturar la Lliga un mes abans que la resta de competicions, i han tingut la selecció, que allà són tots, no han de buscar fora, i han tingut un mes sencer per preparar-se. És a dir, això no et dona nivell tècnic, però potser tècnicament sí que et dona algunes cosetes o un punt de preparació que
i tenen un mèrit de les grans...
Més enllà de la conya de si ens en podem enriure, perquè com que no ho coneixíem i tal, això sembla que sigui, bueno, Barrabàs. Mm. Però ja també s'ha de reconèixer una part del
mèrit. Tenen un mèrit de les grans seleccions, que no és el cas, però crec que 8, és que no quiero decir el número exacto, perquè no me lo sé, però la base grande de l'equip de la selección es un equipo de fútbol que lo dirige casualmente otro argentino, que es Ramón Díaz, el pelado Díaz.
Que això en termes de seleccions està molt bé, perquè passa de ser un grup de jugadors a ser un equip. Que això amb determinades seleccions
le ha pasado a España con el 2010, a Alemanya con el Bayern Múnich, a Itàlia con la Juve.
Hi ha automatismes creats i això ajuda molt. Sí. Hem de fer una pausa i de seguida seguim aprofundint en aquest dia. Tenim el Juan tranquil. Està bé, ara tornem.
Com més desitges alguna cosa, més probabilitats tens que es compleixi. Però si el que desitges és un Audi, al Saló d'Ocasió les probabilitats es multipliquen. Del 26 de novembre al 4 de desembre, aconsegueix el teu Audi seminou amb manteniment Audi Full Drive gratuït durant 2 anys i avantatges exclusius. Només durant el Saló d'Ocasió a la Fira Barcelona de Montjuïc. Consulta'n totes les condicions a Audi.es.
Aquest novembre és Black Friday a Fes Més, amb descomptes de fins al 40%.
Entra a fesmes.com i subscriu-te al nostre newsletter. Descobriràs cada setmana nous descomptes en mobles, eines elèctriques, domòtica i molt més.
Vine al teu centre Fes Més o a fesmes.com. Fins al 28 de novembre és Black Friday. Fes Més, gasta menys.
A Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
RAC 1 i Manresa 2022 presenten
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Manresa.
El dilluns 28 de novembre a les 7 de la tarda, Islàndia, amb Albert Tom en directe des de l'auditori de la Plana de l'Om.
2022 és l'any de Manresa i des d'Islàndia ens afegim a la celebració dels 500 anys de l'arribada d'Ignasi de Loyola a la ciutat.
Tot Manresa serà el dilluns 28 de novembre a la Plana de l'Om. L'alcalde, l'entrenador del Baxi Manresa, el músic Santi Arisa, el cantant de gossos Nacho Tarrés, Sor Lucía Caram i la veu de Celeste Elías.
Tot Manresa i tot Islàndia. També amb Àgata Roca, Joan Reig i Brigitte Lamour. Una festa.
El dilluns 28 de novembre, Islàndia. En directe des de l'auditori de la Plana de l'Om de Manresa, amb la col·laboració de Mons Interiors, Xarxa Fort de Catalunya, Fibracat i SG4 Vallsenyor.
El 28, l'Om a la Plana de l'Om. On, si no?
RAC 1. Tots som 1. Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé. Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, a RAC 1, amb Esther Muñoz.
Aquest dissabte us portem fins als mercats de Nadal d'Andorra i al sud de França. Veniu?
A RAC 1. Tots som 1.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el
4.294. 04294.
Sèrie
86.
086.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Posant-nos en situació, aquesta versió de Talco, d'un grup italià, meravellosa versió.
Sí, bona versió.
Sí, oi?
Sí.
La coneixies?
No.
No la coneixies?
No.
Ah, doncs mira, penseu que sí.
Bona versió.
Oi que sí? És molt xula, és molt xula. A mi m'agrada molt, per motivar-te una miqueta, Juan, del que vindrà demà.
Hace...
Mira, per cert, avui, mira, que fa 2 anys que va morir Maradona, com són les coses.
Sí,
sí, sí. Sí.
Avui, ostres.
És avui, exacte. I mira, just quan el... Mira, puja, 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 puntim, puja. Sí, sí, avui, 2 anys, a les portes.
D'on estava vos quan se moria Maradona?
Estava a Palau Solità i Plegamans, al meu poble, me'n recordo bé.
Sí, sí, sí.
Tothom se'n recorda d'on estava quan va morir Maradona?
Jo no.
No?
Jo sí, jo sí.
Sí, 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 sí. Me'n recordo. Tu on estaves?
En Cabrera de Mar, comprando... Sí, sí, unos chuches para mi mujer. Me manda un mensaje a mi sobrino y me pone: Clarín dice que se murió Maradona.
Buah.
Le mando un mensaje al jefe de deportes de ese momento y dice: se murió Maradona. Me dice: volvete ya para Barcelona.
Home, sí. si tens un periodista argentí a les teves files i mor Maradona, jo crec que has de ser cridat a files.
Sí. A més, jo estava al metge i allò que fas que tens la mòbil a la butxaca i el deixes i comences a vibrar, jo no me n'enterava i vinga, i estona i quan surto, havien passat com mitja hora, com 30 trucades o 35, sí. Ja pots tornar aquí ràpid. Que s'ha anat el dia fent punyetes.
A veure si tenim... Crec que haurem d'anar acomiadant el Dami. No sé si encara podem parlar amb ell. Dami, ets per aquí?
Sí, sí, continuo per aquí.
Molt bé, les
comunicacions encara resisteixen, no?
Encara resisteixen, sí, sí, encara sí, encara sí. A veure què passa demà amb Argentina i Mèxic, que de fet, Dami, s'ha vist allò molta rivalitat també amb dues aficions, no?, que són molt nombroses a Qatar i que suposo que demà ja és el plat que tothom espera, no?
Està clar, demà el partit té una particularitat que per mi el fa molt especial, i és que en el Mundial de Rússia Argentina va empatar el primer partit contra Islàndia i ja va anar, doncs bé, jugant-se bastant la vida en el segon partit contra Croàcia, que perd 0-3, no? Però clar, amb Croàcia Argentina no té rivalitat, amb Mèxic la té i molt. De fet, Argentina ve eliminant en molts Mundials consecutius a Mèxic, i això jo crec que li dona un escala...
Ai, i ara sí que hem perdut el Dami. Bé, doncs el Dami, que les comunicacions són com són a Qatar, no passa res, a veure si després el podem recuperar ja per acomiadar-lo, perquè va amunt i avall en Damià, i ara hem perdut aquesta comunicació, però ara començàvem a palpar aquest ambient que ens deia en Dami d'aquesta rivalitat. Hola, Joan Camí, què tal? Bona nit.
Hola, Dani, bona nit.
Hem d'escoltar els protagonistes i ara ho posem sobre la taula, aquesta prèvia de l'Argentina-Mèxic, aquestes hores prèvies d'una cita crucial.
Sí, l'Argentina afronta davant Mèxic un partit a cara o creu, després de la desfeta històrica que l'Albiceleste va patir davant l'Aràbia Saudita. Els de Lionel Scaloni no tenen una altra opció que sumar els 3 punts davant l'equip que dirigeix un altre argentí,
sí,
el Tata Martino.
Bueno, pero yo te preguntaría, si vos tuvieras mi lugar, ¿qué harías? Tienen que ganar México, o sea, buscaremos que gane México, no hay otra respuesta para eso. Yo ya sé dónde nací, te puedo decir el nombre del sanatorio, en qué año nací, la característica de la ciudad mía en Argentina, pero tengo que hacer lo imposible para que México gane, no puedo hacer otra cosa.
Lògicament. Tant Scaloni com Lautaro han fet un discurs optimista de cara a demà i la continuïtat d'Argentina al Mundial de Qatar. Escoltarem primer Scaloni, que diu que no canviarà gaire la manera de jugar i que són plenament conscients del que significa el partit de demà. El tècnic argentí ha volgut enviar un missatge de confiança i tranquil·litat davant del desafiament mexicà.
Cuando recibís una piña, 2, 3, lo único que hay que hacer es levantarse. Y este grupo está capacitado para levantarse, no tenemos ninguna duda de eso, de cómo lo afronta, cómo vamos a afrontar el partido, no, de eso no hay ninguna duda. Evaluamos y lógicamente buscar alternativas a nuestro juego, pero no a nuestra manera de jugar.
Leo Messi centra la preocupació de tots els seguidors argentins. Ahir va sorgir el rumor que el 10 argentí no es va entrenar i que físicament no es troba en perfectes condicions, circumstàncies totes que va desmentir el seleccionador. Lautaro Martínez, un dels millors jugadors de la selecció argentina, ha dit que el seu equip no té cap mena de pressió.
No hay presión porque confiamos en nuestro trabajo, confiamos en lo que estamos haciendo, confiamos en el cuerpo técnico, en cada uno de nosotros. Estamos muy tranquilos. Hemos hecho el duelo en este partido que pasó y ahora ya estamos pensando en México hace un día y medio, entonces estamos tranquilos y confiados que vamos a salir a la cancha a representar a Argentina como lo hemos hecho hasta ahora.
Tot plegat el dia, com dèieu, que fa 2 anys de la mort de Diego Armando Maradona. Els aficionats que s'han desplaçat al Mundial han recordat el Pelusa als carrers i fan zones de Doha.
Vinga, ara sí, aprofundim en aquesta prèvia de demà. Contra el Tata, més, Juan. Vull dir, és que, no? Tot té un... Estem d'acord que és una segona jornada d'un Mundial. Sí, vull dir que em fa l'efecte, no?
Per l'Argentina és més.
Clar, no? Sí, correcte, però em fa l'efecte que estem... No? A mi em fa l'efecte que és com si estiguéssim parlant d'unes semifinals o d'uns quarts de final.
No, semifinal no, perquè México nunca llegó. Entonces hay que poner la cosa en su contexto.
Però és eliminatòria, és com si fos una eliminatòria.
Claro, es como le pasaba a Xavi con el Inter, que dijo, esto es un partido de octavos. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo, nada más que no hay ida y vuelta. O sea, jugamos ahora, si Argentina pierde, queda fuera. Si empata, queda bastante complicada. Tiene que salir a ganar. Me sorprende igual esto que decía Dami, no lo quiero contradecir porque antes prefería cortarme la lengua.
Perfecta.
Pero rivalidad Argentina-México.
¿Qué?
Yo no.
Això et volia preguntar.
No sé.
Home, s'està donant? Vull dir...
A ellos les gustaría tener rivalidad con nosotros, pero...
Aquí crec que faltaria un mexicà, aquí, ara mateix, per equilibrar aquesta tertúlia.
Pero no existe. No hablemos en serio.
No, però...
Hablemos en serio. Exacte,
en serio? Sí, per una vegada et pregunto, Juan Irigoyen.
Sí.
De veritat. No,
15 Copas América, ni una.
Sí.
Dos mundiales, ni uno.
Hi ha rivalitat o no hi ha rivalitat?
No existe la rivalidad entre Argentina y México.
Pues tampoco lo juega, ¿no? Habitualmente la...
Primero porque estamos diferentes. O sea, la Copa América, a veces la juega bastante invitado.
Pero no es un digamos, de los fundadores.
¿En qué crees que comparemos? Jugadores con balones de oro... O sea, ¿qué comparamos? No sé.
Estem fent un debat per debatre alguna cosa, perquè evidentment la rivalitat és més aviat poqueta. El que passa és que en un moment en què hi ha un partit...
És que no hi ha ni una rivalitat, com pot ser, de històrica, ni una rivalitat de cercania...
Aquest punt històric, el que passa és que té una certa gràcia, perquè sabem de Mèxic, que és un país que també viu amb molta passió al futbol, tot i que no ha guanyat un rosco en sa vida, més enllà crec que va guanyar una...
Però si és per països que hi ha rivalitat que viuen con passió al futbol, tenemos que tener, con todos los balcánicos, tenemos que tener rivalidad nosotros. Sí, por países que viven con el fútbol con pasión.
Sí, pues, ¿per què ens estem discutint exactament? Perquè és que estem entrant un bucle.
Discutamos que és un que sano. Toni, bueno,
l'ambient dels mexicans davant del partit serà interessant.
Sí, això sí, com a mínim.
Això li donarà un punt del plus al partit, que si fos contra una selecció, també, que pot buscar-li les pessigolles, però que no tingués aquest plus d'afició al darrere, doncs possiblement la cosa passaria en un segon terme. Ara, és veritat que des d'Europa tot es veu com un totum revolutum i moltes vegades es fan confusions d'aquest tipus.
Toni va aixecar-me la contra. Estoy seguro.
No.
Però em ve perfecte el que has dit de discutamos, que és divertido, perquè és que realment he de reconèixer que no tinc res en contra d'Argentina. De fet, jo vull que guanyi l'Argentina, que guanyi Messi. Però és que cada partit que Argentina perd, la de tuits que veus amb els argentins insultant el seu equip en majúscula i la quantitat d'insults i comentaris originals que fan a la xarxa, jo crec que no hi ha comunitat més, en el bon sentit,
originalmente
boja,
hater.
Originalment hater, que l'Argentina cada cop que les coses no van bé. És una autèntica bogeria.
Sí, es que aparte en el subibaja emocional, porque Scaloni era Pep Guardiola hace 3 dies.
Però això, sí, però això...
26 partits invicto, la escaloneta...
El descans del partit era seguir sent Guardiola. El descans del primer partit del mestre de l'Argentina.
Sí, de repente empieza a leer cosas como si Scaloni fuese una porqueria entrenador.
Sí,
és increïble.
A veure, també s'ha de reconèixer que és xocant per l'aficionat argentí, entenc que per tu ha de ser-ho, que passes de guanyar-li una Copa Amèrica a Brasil a casa seva a perdre amb Aràbia Saudí, quan realment hi jugues molt més en aquest Mundial.
Vos sabés que, no lo voy a defender, pero cuando estuve con Scaloni en Mallorca,
sí,
me dijo, le tengo bastante miedo al primer partido. Estos tipos juegan bien y el primer partido... a esa hora y con las piernas duras se nos puede volver complicado. O sea, sin saber todavía qué iba a pasar con el tema de los lesionados, con el tema de Messi, con el tema de Cuti, con Lo Celso que no llegaba.
Sí, sí.
Lo Celso es clave que se haya caído.
Sí, sí.
Era el tipo que más conectaba con Messi.
Yo quan va haver,
no és menor.
Quan va haver-hi la baixa, vaig veure molta preocupació i vaig dir, per la gent que en sap realment, per la manera com juga Argentina, i vaig pensar, doncs segurament és una lesió més important del que avançant. Deixa que t'interrompi un moment, perquè hem d'anar a Qatar, perquè allà hi tenim un company que està seguint de prop la selecció argentina, és l'Ezequiel Fernández. Hola, Ezequiel, què tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, viviendo este Mundial, sí, iremos rápido, que Ezequiel nos ha pedido una conexión rápida. Cuéntame, Ezequiel, desde Qatar, cuéntame cómo se está viviendo esa sensación, esas sensaciones previas entre las aficiones que también comentábamos aquí ahora.
Sí, y bueno, a ver, Argentina-México tienen ya varios duelos mundialistas en los que Argentina ha salido ganador, con lo cual México tiene allí un deseo de revancha, y lo que es increíble es que México tiene la ocasión de eliminar a Argentina del Mundial. Sí. Algo inesperado en la previa, pero esto puede llegar a suceder. Justo venía aquí en un autobús hacia el estadio y era con los mexicanos, y claro, ni ellos mismos lo podían creer esta situación, y si pensamos que encima el Tata Martino es el técnico de la selección de México y el Tata Martino era el técnico de la selección argentina, en la que Messi se sintió en algún momento frustrado, a tal punto que recordemos Copa América, y Messi dice que renuncia a la selección por el momento, dice que se necesitaba alejarse de la selección, tomarse un descanso de la... Luego retornó, claro que retornó, pero fue un momento difícil para la selección argentina. Y la verdad que el debut nos tomó a todos de sorpresa, debería decirlo, porque la selección argentina venía muy bien, pero los dos últimos meses fueron complicados en términos físicos para jugadores claves del equipo. Entonces me parece que llegó Argentina en un momento físico delicado al Mundial.
Como Lo Celso, por ejemplo, ¿no?
Sí, Lo Celso directamente ni llegó, pero si vemos que Di María, Paredes, Cuti y Romero llegaban con muy poco fútbol y son jugadores claves del equipo, y si vemos que Messi tuvo una complicación el último mes a partir del talón de Aquiles, luego se le trasladó al tobillo y luego al sóleo, es decir, Messi se estuvo entrenando con problemas desde hace un mes. Es decir, no jugó 100% en el debut, y no creo que esté 100% tampoco mañana.
Ya me imagino que no, teniendo en cuenta los problemas físicos que arrastraba. Y ahora discutíamos también, más allá del terreno deportivo, sobre esta rivalidad Argentina-México, que vaya, tenemos aquí el compañero Juan Irigoyen, argentino también, y
Ezequiel, que... no me lleve la contra, por favor. Te acabo de decir que México no existe.
Bueno, Juan, no sabía que estabas ahí, Juan, si no hubiese dicho todo lo contrario.
Pero quizá se está poniendo muy por encima la rivalidad de la que realmente es entre Argentina y México, quizá, ¿no?
A ver, pero no sé, a ver, la rivalidad existe, porque en los mundiales últimos existió la rivalidad, porque, a ver, yo estuve presente en aquel Estadio Azteca en México 86, en la que Argentina final con Alemania, y yo se lo recordaba yo a los mexicanos en el autobús, le decía, ustedes discúlpenme, pero yo recuerdo a todo México alentando por Alemania en esa final, no había mucha hermandad latinoamericana. Sí, después me explicaban que, bueno, querían el empate para tener un tiempo extra y que el Mundial no terminara tan rápido.
Bueno, pero qué excusa de mierda, ¿eh?
Muy bien, fantástico. Bueno, veremos lo que pasa mañana.
Pero con esa excusa mañana le metemos que tener 10 goles.
Pues mira, ya tens aquí la motivación. Si no volies motivación, ya tenim la motivación. Ho hem comentat uns minuts amb el company Ezequiel Fernández, desde Qatar, un compañero argentino que está siguiendo la selección en Qatar. Ezequiel, abrazo fuerte, vamos hablando, que vaya bien.
Abrazo muy grande para Juan y para todos ustedes.
Abrazo, Ezequiel. No me extrañes, chao.
Demà tenim aquest Argentina-Mèxic a les 8 del vespre. Serà el partit que tancarà l'agenda mundialística. Esteu tenint problemes de sociabilitat amb tant futbol? No esteu tenint problemes. O no sou dels que, si us perdeu un Camerún-Suïssa a les 11 del matí, us torneu bojos? En quin calibre esteu ara mateix?
Jo estic en el calibre del tot o res. És a dir, si arranco el dia, que ja estic treballant davant del sofà, ja no m'hi moc fins a les 10 de la nit.
Vale, estem
d'acord. Però si he fet algun pla i tal, llavors ja m'acostumo a tirar el dia seguint els partits del mòbil.
Ah, cosa que...
No, jo estic en aquell híbrid professional pare de família. És a dir, que em miro el que em toca mirar.
La història de tu vida.
I com que al final el que m'he de mirar coincideix amb, diguem-ne, amb el pernil, d'alguna manera, doncs ja em va bé.
I tu, Juan?
Jo estic de vacaciones.
Sí, de fet sí. I d'aquí poquet...
hago un poco un mix entre dos. O sea, si estoy en casa, tengo la tele de fondo.
Sí.
Todo el tiempo. Entonces voy, miro, estoy con la nena, juego un rato, presto atención, un poco de Peppa Pig, un poco de...
Peppa Pig, sí, pero... Peppa Pig,
referencia. No falla.
Seguro de vida. y miro, y sí, estoy pendiente, porque aparte hablo con amigos y no sé qué, y estas cosas. Pero bueno, mañana vamos a estar acá, Victoria mediante.
¡Oh! Correcta, Victoria Mediante.
Victoria va a ser el nombre de mi hija para ustedes.
Sí,
que
sí, 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 hasta...
que estamos esperándola, si no vengo acá con la muchachada.
I tant, amb els braços oberts.
Vas a estar bon, no?
Jo estaré, no a dins, a fora, per al que necessitis, perquè jo de fet ho diràs després, no puc estar 8 hores en antena, que la gent s'avorreix.
Vos tenés que estar tu gracias, tiempo Juan. Toda hora.
Però jo t'estaré alentando, val? I bancando també.
Hace calor acá.
Bastante, ara pondremos el aire, sí. A les 8, Argentina-Mèxic, és el partit que tancarà la jornada. A les 11, Tunísia-Austràlia, para cafeteros. A les 2, Polònia-Aràbia Saudita, a veure Lewandowski, que ha de començar a guanyar. I clar, ara s'ha format aquest núvol al voltant d'Aràbia Saudita, que sembla que no, com si fos un partit difícil. A priori, Polònia ha de ser favorita. A les 5, França-Dinamarca. I a les 8, aquest Argentina-Mèxic. A veure, crec que encara tinc el Dami per aquí, a veure si ens està sentint el Dami. No tenim el Dami, eh? No, l'hem perdut ja definitivament, el Dami ja el donem per acomiadat, que està pobre amunt i avall, recollint impressions, i en tot cas ja el saludarem demà. De la resta de l'actualitat d'avui, Neymar s'ha explicat avui que es perd la fase de grups. Baixa, evidentment, molt important.
A ver, lo primero que vi cuando la lesión, pensé, por favor, por él, que pueda volver a jugar este Mundial. Yeah. Porque la mala suerte que tiene Neymar en las Copas del Mundo, sobre todo en la de su casa, ¿se acuerdan que contra Colombia fue, no? Que se quedó fuera... Juan el Barça, Neymar, todavía en esa época, claro.
Juan el Barça, 2014.
Una entrada...
Con la espalda, ¿se acuerda?
Un cop de genoll a l'esquena. Sí. Qui va ser? Un jugador que estava a la Lliga, també, no?
Sí?
Ostres. Sí, a mi em vol sonar això, i després va passar el que va passar.
Un colombià va ser.
Colombiano. Sí. Després... Sí.
Va passar el que va passar després en Brasil, evidentment. Contra Alemanya.
Sin él y sin Thiago Silva.
Correcte.
El Mundial passat, per a mi, Brasil no hizo un mal Mundial. I Neymar no estava mal.
Zúñiga va ser. Zúñiga. Ex del Nápoles. Zúñiga.
Y este año llegaba muy bien Neymar. O sea, llegaba en un excelente nivel. Y Brasil asustaba, y que de repente se lesiona una situación así, me sabe muy mal por él, porque creo que Neymar merece, espero que no lo ganen, pero sí merece un gran Mundial. Creo que tiene calidad suficiente como para que la historia del fútbol lo recuerde de otra manera.
No empatitzo d'aquesta manera amb la figura de Neymar, no. Persona, m'és bastant igual, indiferent si fa o deixa de fer.
Neymar futbolista.
Sí, però el Neymar futbolista costa molt de dissociar del Neymar frambolero i de totes les coses que l'envolten.
¿Lo hacías lo mismo cuando estaba Romario en el Barça?
Són coses diferents.
No, però està ben tirada, eh?
Perquè hi ha un punt
perquè
de...
Perquè se fue mal.
Correcte.
Me estás jugando con las cartas marcadas.
Perquè hi ha un punt de màrqueting que envolta els futbolistes que a mi desespera bastant. És a dir, jo quan veig un jugador que quan 100%. Està jugant està més pendent de si la cinteta, de si la boteta...
Però són tiempos modernos, eso le pasa...
D'acord, a mi em sembla fantàstic, però permetem defensar el meu romanticisme del futbol.
Bueno, okay,
i
okay.
Crec que hi ha futbolistes que els hi va molt bé aquest romanticisme, diguis Leo Messi, per exemple, diguis Andrés Iniesta, diguis Xavi Hernández, o diguis, no sé, Pedri, diguis jugadors que tenen...
¿Te tomarías un café con esa gente que me estás nombrando?
Però és que ja estem parlant de futbol, no estem parlant de fer relacions socials.
Abans que amb Neymar, segur.
No, clar, és a dir, són coses diferents.
Neymar, d'entrada, no prendria cafè. Neymar, segur que no prendria cafè.
Neymar és un dels jugadors.
Te divertiria mà, Toni.
Amb unes gotes.
És a dir, la qualitat tècnica de Neymar, amb un físic privilegiat com ha tingut, és increïble que no tingui una, dues o tres pilotes d'or, un jugador que ho tenia absolutament tot, i que, pel que sigui, doncs, psicològicament, no va saber estar a l'altura en els moments determinats. És el meu humil punt de vista. I això no li treu ni els mèrits ni els demèrits que ha fet sobre el terreny de joc, que són extraordinaris, però és que veia, hi ha moltes informacions que han sortit de quantes vegades s'ha lesionat per culpa d'un jugador amb sobrepès, un filferro amb sobrepès que arribava a 5 i 6 quilos amb sobrepès als entrenaments del Paris Saint-Germain després de les vacances d'estiu, i això, doncs, al final, el futbol d'elit t'acaba cascant i se moure, però Neymar ha desaprofitat una oportunitat molt gran de poder ser molt més gran de lo que és. A fàbrica de fer calés, la que vulguis i més, però jo crec que el rendiment individual seu que hagués pogut treure, doncs ha quedat atenuat perquè ha tingut un estil de vida que no és molt compatible amb el futbol professional de primer nivell, del meu punt de vista.
I les lesions no són casualitat, és a dir, una lesió, dues, tres, sí, però no sé, jo no recordo que gent que han estat exemples a nivell d'entrenament, a nivell de professionalitat, Cristiano Ronaldo, pràcticament mai lesionat, Carles Puyol, pràcticament mai lesionat, fins que després va tenir problemes de genoll. Jo no veig que sigui una casualitat. Neymar porta un estil de vida, poques hores de descans, tot està vinculat. De fet, cada cop més a la ciència, a l'esport, que es calcula tot en Big Data, amb això li donen més importància, les dietes invertides que fa Lewandowski.
Tengo una pregunta, Toni. ¿Vos crees que si Neymar se hubiese comportado con Carles Puyol, tuviese esa magia que tiene en el campo? Pues quizás es eso, quizás él necesita esa vida para... O sea, un tipo...
Jo crec que això era fa 30 anys, és a dir, el Neymar, si l'haguessis teletransportat fa 30 anys, segurament sí, però és que ara, li agradi més o li agradi menys, no és només tenir talent, és tenir talent, cuidar-se, ser exigent, fer treball de prevenció, que és una mica relacionat amb el cas de Dembélé. Des de que fa treball de prevenció, va 2 hores abans al gimnàs, carai, no es lesiona. Doncs si tu no fas el que has de fer, les hores de descans, i estàs més per les càmeres de televisió, perquè aquesta és una altra. He vist una foto de Neymar, que pràcticament ensenya el turmell i li ensenya les càmeres. I després, la saneta de la samarreta plorant, i després surt per la zona mixta, li encanta. És a dir, si fos per ell,
farandulero.
Es faria una sèrie a Netflix només d'ell. Si fos,
però això la tiene, no?
Sí,
amb nivells diferents.
Temporada 2.
Dani Alves també és el rei del farandulero. I quan sí, és l'hora de cuidar-se, es cuidava.
No tiene el talento del otro.
Vale, d'acord, però des d'un punt de vista de la faràndula i des d'un punt de vista de sortir del terreny de joc i dir, si ara m'he de posar una perruca i m'he de pixar a la cara de tots els aficionats del Barça perquè necessito treure'm pressió, ho faig. I, bueno, el vam posar per hi tots, el primer.
Martí,
però
Toni, després anirà... pagaríamos una entrada por ver Juan Neymar?
No, és que
la
està,
pagaríamos.
Està sobrevalorant el talent. Si tant tot és el talent, doncs que sigui el nou Maradona de les Rambles, allà a fer tocs. No, però, és que avui en dia no només és el talent.
Yo no estoy discutiendo eso. A ver, pero no es que Neymar fue solamente talento, es un tipo que ganó una Champions, fue un tipo que se fue de acá porque el día del 6-1 al PSG, sí. El mejor jugador del partido
sí,
fue él,
sin dubte.
Que el mejor jugador de esa Champions fue Neymar, ¿o no es así?
Y va a tener 2 años y medio de fútbol excels. Això
muy bueno,
muy top. Brutal.
Entonces, no estamos hablando de un cualquiera.
Però és que jo no li trec els mèrits en absolut de Neymar futbolista. Senzillament considero que sí.
Que podria haver sido mucho más de lo que fue. Vos me estás diciendo eso. També lo podria haver sido Ronaldinho. Ronaldinho podria haver ganado 5
balones d'or. Juan, per tu què és més exemplar? Un jugador que pot ser un 8 i rendeix durant 10 anys amb un 7,5 o quasi un 8, o un jugador que pot ser un 10 però rendeix 5 anys com un 5 i 2 com un 7? És a dir, no és un exemple.
Toni, en lo que yo te digo, no te estoy discutiendo, estoy diciendo que tenés razón, pero te digo que quizás si él se exigiese al nivel de Puyol se quemaría.
Això és
perquè mentalment quizás no està preparat per aquest nivell d'exigència.
Entronca molt, és una qüestió cultural també. Entronca molt també amb la saldade,
con un hijo de país.
Sí.
Com és Carles Puyol? Que és un, fíjate, que tots tenen un comportament similar.
No l'estem comparant. Estàvem a l'inici de la discussió parlant d'aquestes lesions repetides.
En eso te lo tengo que decir. Yo creo que él, si lo ponemos en ese nivel de exigencia mental que tiene jugadores responsables como Andresito, como Carles, él se hubiese quemado. No creo que hubiese aguantado.
Dit això,
creo,
que el debat és molt interessant, però jo a vegades...
No,
aquest debat, però jo a vegades...
Me gusta mucho esa camisa.
Gràcies, Juan, avui tenim sopar i llavors hem de cuidar-nos.
Apa, hombre.
A més, avui estem molt a prop tots i us vaig tocant i això m'agrada.
És un calor,
aquest tall és perillós, Acaba de ser un tall de ràdio
molt
perillós.
Jo m'he posat una mica més,
jo intensi de cas.
No m'hagas
eso que
s'ha de salir
un dia...
Sí, perquè vas insultar gent, vull dir, això no és
culpa meva.
Insultar a Ferran Martínez,
sí,
que se'n mereixia.
Insultar a Ferran... No s'ho mereixia.
Lo puc insultar de vuelta?
No, per okay. favor, no hi és avui tampoc. I a més he posat l'aire, en principi no hauria de fer tanta calor. Però vaja, en tot cas, a mi em sembla molt, molt... I ara passarem a una altra qüestió, que ens hem embrancat aquí amb Neymar, tot i que el debat em semblava molt interessant. Ronaldinho, Neymar. Neymar és un tio que no s'ha cuidat. Però Neymar és un tio que quants anys porta l'elit? És així. És a dir, val, a quina elit estem parlant? D'acord, però Neymar ha tingut un rendiment relativament sostingut molt més del que va tenir Ronaldinho. Ronaldinho que va tenir del 2003 al 2000 què?
No, para. 7, existió, 8. Existió antes del Barça, Ronaldinho.
Sí, sí, però con Luis Fernández no acabava d'explotar el París.
Però jo estic dient podi de pilotador. Juan.
No ganó la Libertadores. Antes fue la Gremio. Libertadores la ganó después, ¿no? ¿Qui? La Libertadores, Ronaldinho. La ganó en Gremio, la ganó cuando volvió con el Inter.
No ho sé,
segurament.
Ai, en Gremio, en Inter, perdó. No,
perquè el Barça arriba amb 20 anys o 21 i havia passat pel PSG, o sí, segurament per dates.
Però en tot cas, a mi em fa l'efecte que, i aquí vaig, si segurament Neymar s'hagués cuidat més, tenint en compte que sense cuidar-se ha tingut el rendiment que ha tingut, jo estic d'acord que potser estaria parlant...
Un Ballon d'Or,
correcte, correcte. També és veritat que competim amb qui ha competit,
Hay que elegir bien, hay que tomar buenas decisiones.
Correcte.
Buenas decisiones respecto a los equipos. I no fue una buena decisión irse al Paris
Saint-Germain. Totalment
d'acord. Ell va dir que marxava al Paris Saint-Germain perquè el seu objectiu principal era guanyar la Pilota d'Or.
Sí.
Aleshores...
Neymar, a banda, de la resta, us vull preguntar també, ara que estem pentinant una miqueta tota la primera setmana mundial... les expectatives i les il·lusions amb la selecció espanyola, ara que ho posem tant en contraposició, hem parlat abans del paper d'Aràbia Saudita, el paper de, parlàvem abans del Qatar, clar, Costa Rica és el que és, però no? En aquest debat, diguem-ne, en quina posició us moveu? És en el debat de, sí, Costa Rica és el que és, però hi ha altres que han palmat contra seleccions com Costa Rica, o realment ens hem de moderar tots molt les expectatives que pugui tenir Espanya pel rival?
I des d'un punt de vista futbolístic s'han de moderar les expectatives. El que em va sorprendre va ser la motivació i el rendiment de l'equip, perquè en general, si el resultat hagués sigut el de 3-0 o 4-0, no, potser no es faria tanta bola d'aquest resultat. El que va passar
és la xifra,
els jugadors que van sortir a la segona meitat, que normalment doncs surts a conservar el resultat o surts a prendre tu aquest amb calma, van sortir amb tanta motivació més que els que van sortir de titulars, i això va fer doncs que hi hagués una accelerada final d'Espanya contra una Costa Rica que evidentment ja havia baixat els braços i que el partit se li va fer etern a nivell físic, etc. Però, a veure, més o menys anàvem veient a Espanya jugar, i és un equip que, des d'un punt de vista d'equip, allò que a vegades li retraiem, per exemple, avui a Holanda o algunes seleccions com Argentina, el que va poder ser en el seu debut, com a equip, Espanya sempre ha demostrat ser una selecció sòlida, i el gran problema és que no tenia la famosa pegada. Clar, jo no sé què passarà el dia que jugui contra rivals que tenen una defensa molt més solvent, que aquest és el gran dubte que per mi té. És a dir, a nivell de joc, és un equip que t'ofereix moltes garanties, però després això ho has de materialitzar amb gols. Que defensivament és un equip sòlid, bueno, ja ho veurem. Costa Rica va xutar 0 vegades,
sí.
va arribar 0 vegades, 0 corners,
però també fue mèrit d'Espanya, no?
És veritat, perquè vas tenir un mig del camp que va ser molt sòlid i vas tenir una defensa que va complementar molt bé, però quan tu tens un equip amb més nivell que t'arribarà més vegades i que també t'exigirà més en defensa, ho veurem veient, segurament una Espanya molt sòlida, però possiblement s'encallarà molt més amb aquestes jugades, i per tant per mi és molt enganyós el resultat del primer partit, en què va ser un dia que va sortir absolutament tot, que a més va jugar contra un equip que de seguida, doncs, quan ja es va enfonsar, no vas tenir més remei, que motivacionalment vas estar a tope, però bueno, que això és molt llarg i que els equips bons vindran després. Ara, penso exactament el mateix que pensava d'Espanya abans del primer partit, que és una candidata a arribar lluny en aquest Mundial, però que segurament en el tram decisiu li falten encara una mica d'individualitats i li fa que la més veterania per acabar de poder ser determinant i guanyar el títol.
Sí, jo estic en aquesta línia. Sí que és candidata, no seria cap sorpresa majúscula si acaba guanyant el Mundial, però, per exemple, fins i tot Brasil, França, les veig una mica per sobre, i la sensació que em transmet a mi a Espanya, l'altre dia ho pensava bé en el partit, és que és un equip de caixa o faixa, és a dir, si es posa per davant el marcador, és un equip que amb el perfil de peloteros que té és molt difícil, perquè tu has d'obrir-te les teves línies, vas a buscar-los, Busquets, Pedri, Gavi, Asensio, combinen, Olmo, és molt difícil que els hi puguis remuntar un partit si Espanya es posa per davant. El que penso és, tu veus Espanya per darrere en el marcador contra una Brasil, una França o fins i tot una Argentina, i tu li veus arguments en l'1 contra 1 per desestabilitzar dos línies de 5, jo crec que per això porta Ansu, perquè Luis Enrique és conscient que li falta capacitat de 1 contra 1. Aleshores, per mi la gran incògnita és com respondrà Espanya el dia que en un partit del minut 20, un corna, una relliscada, una acció, se li posi 0-1. perquè amb 1-0 és molt fàcil, perquè Busquets se sent còmode, perquè toques, perquè tens espai, però el dia que hagis de remuntar és aquesta, el meu dubte, el que em fa col·locar Espanya per sota de rivals com Brasil.
La duda és sempre Espanya, o sea, és una duda que se repite, entiendo, y me parece muy bueno lo que dice Tony respecto de Ansu, sobre todo también de Nico Williams, que es un jugador que te puede
diferent,
que sí, que te puede marcar en el uno contra uno, que siempre históricamente es lo que le faltó a los delanteros españoles, no tienen ese
sí.
Es lo que tienen los sudamericanos, todo lo contrario por otro lado tiene lo que tienen los sudamericanos. Pero me genera una duda Ansu, me abre un interrogante el caso Ansu Fati, me parece un melón. Es tu gran jugador, tu gran promesa del fútbol, o una de tus grandes promesas del fútbol.
Sí, avanza la lesión, güera, seguro.
No jugó ni un, no entró. No entró en su Fati.
No.
O sea, yo me visualizaba, ¿saben qué? Messi en Mundial 2006. Entraba. El único partido que no entró, que fue contra Alemania en los cuartos de final, que perdemos, se armó una hecatombe. También que Argentina perdió, es verdad, ¿eh? Pero, o sea, si vos lo llevas para foguearlo, en un partido que está ganando 6-0, 5-0, lo tenés que poner.
Sí, sí.
Yo creo que hay dos puntos. Un, que Luis Enrique es un gestor de grupo, y a las horas respecta molt l'ordre. Y a otras... que creia que mereixien minuts abans. Els Coques, altres jugadors, els Llorentes, que no havien tingut minuts fins ara. Aleshores, tu els has de rodar i segon. Un punt a manso, un punt de màgia que és, jo crec que és com un pot. Com més l'aguantes tancat, sempre tens la sensació que el dia que el necessitis, si el col·loques, en un quart d'hora passa alguna cosa. Jo crec que Luis Enrique es guarda aquesta carta.
Jugó la ràbia de Ansu.
Correcte. Jo crec que Luis Enrique juga amb contenir el fenomen Ansu com qui en tanca
debe un poc. Debe estar caliente Ansu. No?
Sí, sí, però...
No, estoy con eso. Porque
sí.
Tony, de alguna manera, lo dice, no lo quiere, lo quiere decir, pero lo dice esa. Cuando salga esos 15 minutos se va a querer comer el mundo en su Fati.
Però, estic d'acord, però Luis Enrique pot dir, t'he portat, eh? M'entens el que et vull dir? No he jugat, però t'he portat. És a dir,
però,
bueno, no, Juan, el fet...
Has entrat
fet,
el 93 Dani, a la llista del Mundial.
Estava... Juan, hem debatut els divendres si Ansu... Juan...
Jo també tenia que estar en ese Mundial.
Sí, Scaloni havia de convocar Joni Miguel.
Con el streamer.
Sí, escolta'm, si Ansu havia d'anar o no havia d'anar.
Sí, jo era partidari de Borja Iglesias.
Per exemple.
Però una vez que te llevo te tengo que poner. Porque te estoy gestionando... Estoy gestionando el futuro.
Sí,
de Espanya.
Sí.
Però a veure, és una mica el que deia el Toni. Ansu, a què ha vingut al Mundial? Quan sigui necessari, a jugar-lo contra els últims 15 minuts.
Quan vagis
perdent. Cap problema. El dia que necessitis, ja el farà treure. No, ara, si Luis Enrique volia altres coses, ja les traurà.
Totalment
d'acord. Et queden dos partits més. Dos partits més que seran tres, perquè Espanya, evidentment, passarà ronda.
Antes que Nico Williams.
Tard o d'hora, Ansu haurà de sortir a solucionar la paparca.
I aquell dia serà quan Luis Enrique li tocarà l'esquena i li dirà totes aquestes cares que em vens posant aquesta setmana que no t'he posat, ara surt, minut 50, Espanya 0, França 1.
Solucionamelo. Però és un riesgo, Toni, perquè si no te lo soluciona la cabeza del chico, ¿qué?
Bé, és un mundial, la cabeza del chico, estem en un mundial, ja no estem al Javi Park, és un mundial, ja no valen...
Ese es el tema que me preocupa, bueno, me tengo por qué preocupar, pero la gestión emocional de Ansu Fati me parece muy importante, tanto en Barcelona como en la selección española.
Està molt...
Porque es un chico que hace 2 años que la viene pasando bastante mal.
Totalment, i està a Qatar. Aquí és on vaig. Jo crec que hi havia...
Però són ultracompetitius, aquests pibes. Sí, no se conformen per estar ahí.
Estic d'acord, però que hi havia dos escenaris. Ansu Fati d'aquí 2 mesos tenia 2 escenaris. Puc estar a Qatar amb tota la colla o puc estar a casa veient-ho des del sofà. Estar a Qatar. Entenc el que vols dir, però a mi em fa l'efecte que el primer premi ja el té. I que ara és en el moment en què competitivament, perquè per ja sabem com és Luis Enrique, que dalt, i ara et fot a Marco Asensio de fals nou, tu, que dius...
Ibai li surt bé.
Ibai li surt bé, que aquesta és una
altra. I el Rodri de central.
Sí, el Rodri de central i li surt bé. Per tant, bé, veurem amb aquesta gestió. Ansu, un dels blaugrana que... un dels 17 blaugrana que ja ha competit en aquest Mundial, avui que ha arribat Xavi Hernández a Qatar. I per això, Àlex Massana, què tal? Bona nit.
Què tal, Dani? Bona nit.
Hem volgut fer un repàs, un breu repàs, de què ha passat fins ara amb els blaugrana en aquesta primera setmana mundial, que encara no ha acabat.
Sí, t'ho faig per seleccions, començant per Espanya. Com deies, Ansu 0 minuts, Eric García també 0 minuts, amb Rodri jugant de central.
Sí.
Jordi Alba, 64 minuts, 2 assistències, substituït per Valde, que va debutar, 26 minuts. Sergio Busquets, 64 minuts. Pedri, 57, Ferran Torres, 57, 2 gols, i Gavi, que va jugar el partit complet i que va marcar un gol. França, Dembélé, titular 77 minuts, sí, una assistència. Koundé va jugar un minutet jugant de lateral dret. Països Baixos, De Jong 90 minuts i una assistència el primer dia, avui ha jugat tot el partit contra l'Equador. Memphis, l'altre dia 28, avui ha jugat la segona mitja part, ha sortit al descans. Alemanya, Ter Stegen 0 minuts, també inèdit Araujo amb Uruguai. Christensen, 90 minuts titular. Lewandowski, 90 minuts titular. I Rafinha, que ahir va ser substituït a les acaballes del partit del Brasil.
A veure què acaba passant amb Araujo, també. Aquest és un altre... És que hi ha molts petits melons blaugrana, en clau blaugrana en aquest Mundial. A veure què acaba passant amb Araujo, perquè és un cas...
Si Uruguai sigui així, no crec que juegui, no?
No. Bé, quan no jugarà? Vull dir... És que també jo crec que el cas d'Araujo també és fruit d'aquesta desinformació, que no saps exactament què s'ha dit, què no s'ha dit, quin ha estat l'acord, com ha estat l'acord, i hosti, ens trobem aquí en una mena de terra de ningú.
Yo creo que fue para jugar. Lo que pasa es que cuando digo si Uruguay sigue así, no va a jugar, es porque si Uruguay sigue en situaciones complejas para clasificar, vas a tener que tener experiencia. Yeah. O por lo menos lo que suelen hacer los uruguayos, es de poner, va a jugar Godín. No te la vas a jugar con Araujo, no creo, va, que sea así.
No, y que si pasa ronda, seguramente vol dir, porque poco mola, los teus centrals ho han fet bé. I si arribes a vuitens i els dos centrals que t'han classificat ara en centres a un dels dos, jo crec que Araujo marxarà del Mundial sense jugar.
Sí?
Ni un minut.
Ni un minut.
Passi ronda o no passi ronda?
És la meva sensació. A més, crec que ho tenen difícil per passar ronda. Després
sí,
de l'empat
sí.
amb Corea, ho tenen...
Què tenen Portugal? Estan com Portugal i...
Portugal i Gana.
Difícil, sí.
Sí, però vaja, en tot cas, i ho ha explicat la Marta també aquests dies, les càrregues de treball que li estan sotmetent, diguem-ne que busquen el contrari. O busquen...
Sí, el club estan preocupats.
Per això. Vull dir,
estan molt preocupats.
I en aquest sentit, bé, a veure què acaba passant, però en tot cas, vull dir, que és un escenari que... Jo el que acabo el que no acabo d'entendre és per què algú s'enfada. Perquè si hi havia un acord previ, com pot ser que algú acabi enfadat si l'acord era clar? Però vaja.
Clar, però l'acord era clar segons per qui i el què. Perquè
sí,
segons el Barça, era un acord només per fer convivència,
sí.
perquè el jugador pogués viure en primera persona.